Medi Ambient, a Cugat Mèdia.
Benvingudes i benvinguts a l'espai de Medi Ambient de Cugat Mèdia, un espai que ens serveix per abordar diversos temes relacionats amb l'emergència climàtica, el reciclatge i la sostenibilitat, entre molts altres. Ho fem cada mes i ens trobaràs al 91.5 FM, al web i també en format podcast per escoltar-ho, quan vulguis i des d'on vulguis. I comencem la tertúlia de Medi Ambient d'avui, en què tenim com a tema els senglars. Per parlar de tot això tenim a l'Àlex Cuesta, que és membre de la plataforma animalista de Sant Cugat, una associació sense ànim de lucre que treballa per una societat més responsable amb els animals. Hola, bon dia.
Hola, bona tarda.
També al Ferran Bargalló, que és veterinari especialista en senglars de la Clínica Zoològica Veterinaris de Badalona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I al Manel López, que és doctor en veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Maria.
Doncs ara que ens hem presentat, podem començar i podem fer-ho plantejant una problemàtica que és recurrent a Sant Cugat i també als voltants, que és la presència de senglars dins de zones urbanes i perurbanes i fins i tot al centre de la ciutat podem trobar-ne. Per què passa això? Com és que surten del seu entorn i s'apropen a les ciutats? Si vol començar, per exemple, el Ferran, que és qui jo tinc a dalt de tot.
Bueno, primer de tot dic que jo sóc veterinari clínic, sí que visito de tant en tant algun senglar, sobretot porcs vietnamites, és la meva feina, però bueno, també senglars, doncs alguna vegada hem hagut de fer alguna actuació. Bé, llavors, per què els senglars doncs, cada cop estan més a prop de les zones urbanes? Per diverses raons, Primer, perquè hi ha una clara tendència, un clar creixement de la població de senglars, val? Això és degut a una absència de depredadors d'aquesta espècie. També un problema de reforestació. Aquests senglars tenen una alta taxa reproductiva. Vull dir, tenen una alta taxa reproductiva. Vull dir, a partir dels 30 quilos de pes cap als 6 mesos d'edat, doncs ja poden començar a criar. Val? Llavors, bueno, realment la població en els últims 20 anys hi ha hagut un increment realment important. Val? Bé, sí que hi ha altres factors, com la presència de gent que alimenta aquests senglars, doncs això sens dubte fa que els senglars es desplacin cap a aquestes zones d'alimentació artificial. I doncs, bueno, això és algo que també s'ha de controlar, sobretot. Val? Bueno, segurament en Manel o altres poden complementar això, una miqueta.
Sí, endavant.
Manel.
Doncs gràcies. Sí, no. Ferran està en lo cert, no? I podríem dir que a la ciutat o a les zones urbanes el senglar està trobant allò que manca en medi obert. Principalment, doncs, fonts d'aigua en època càlida, que és quan més interacció hi ha, és a dir, mesos de agost, setembre, és quan més conflictes hi ha amb la població urbana, i és perquè ve a buscar doncs, fonts d'aigua i després també aliment. Aliment troba aliment en grans quantitats, fàcil accés, altament energètic, altament apetecible, i nosaltres, diguéssim, com a ciutadans, afavorim molt el que hi hagi aquestes fonts d'aliment. Amb la qual cosa el que fem és quasi doncs, vincular de forma continuada aquests animals a la zona urbana, quan d'intentar no, portar-los a medi obert, que és el medi on hauríem d'estar no, de forma habitual. Llavors, doncs, tot el que comentem és veritat que, a més, en les zones urbanes aquest aliment que troben doncs, fins i tot afavoreix la taxa reproductiva, com bé deia el Ferran. Els animals urbans fins i tot tenen un pes més alt, tenen una supervivència reproductiva més alta i, per tant, estem afavorint el creixement poblacional si ajudem a que es mantingui el senglar en les zones urbanes. Àlex, si vols.
Sí, endavant.
Jo realment, com a arquitecte, poca cosa a dir el que han dit el Manel i el Ferran, però sí que afegiré que en la part urbana sí que en les nostres ciutats són superatractives per a ells, tant a nivell de parcs urbans, perquè troben terra húmida i el que deia el Manel, també tema de temperatura, i el tema dels contenidors, papereres i desordre, diguem, urbà, no? Per entendre'ns, quan els contenidors estan molt plens, que deixen les bosses fora, tot això, pel tema olfactiu, suposo que també que els resulta superatractiu en aquest sentit. I també la nostra interacció amb el medi, perquè nosaltres volem sortir al medi i interactuem amb ells. O sigui, nosaltres, no sé, portant aliments i deixant allà, pensant que són matèria orgànica que no faran mal, realment els estem proporcionant més aliment del que ja tenen. O sigui, és una interacció doble, no? D'ells cap a la part urbana i de nosaltres cap al medi.
Comentàveu el factor de l'alta taxa reproductiva que tenen els senglars. Aleshores, amb aquest aspecte, una de les solucions podria ser la vacuna contraceptiva que s'utilitza per esterilitzar-los. És una bona solució, una cosa a tenir en compte?
Bueno, si em permets, començo una miqueta sí. No, en aquest tema. A veure, no hi ha cap mètode únic de gestió del senglar. És una associació d'accions. És important la conscienciació ciutadana de que no hem d'alimentar aquests animals en cap medi urbà o periurbà. Doncs hem de també, doncs, de, com bé deia l'Àlex, és adequar el mobiliari urbà a impossibilitar l'accés d'aliment als senglars i, per tant, doncs, evitar que trobin allò que ho estan buscant en zona urbana. Doncs també adequar, doncs, el que és l'espai verd, les àrees verdes de les ciutats. També pensar que evidentment, necessiten àrees verdes, però aquestes àrees verdes faciliten, doncs, que el senglar trobi, doncs, un complement també, doncs, a la ciutat. I diria que la contracepció únicament és un mètode complementari en zona urbana i periurbana. És a dir, el que evitaria és la reproducció o el manteniment, doncs, continu amb altes taxes reproductives d'aquests animals en les zones urbanes que, com bé dèiem abans, l'eficiència reproductiva i la taxa reproductiva està incrementada. Per tant, és un mètode complementari més dels molts que ha de fer la ciutat per tal d'evitar l'increment de senglars en aquests medis ciutadans, en aquest medi urbà.
Sí, jo estic totalment d'acord amb el que diu el Manel i en aquest sentit, a banda de tot això, em sembla una eina molt pacífica, no? Perquè és una aplicació que tu tens d'aquesta vacuna en els senglars i que no perjudica l'activitat natural ni la nostra ni la d'ells. En canvi, altres activitats com la caça o d'altres tipus sí que delimiten l'activitat nostra en el medi o fins i tot dels caçadors en el medi urbà, no? Perquè ells no poden caçar en el medi urbà i nosaltres no podem accedir al medi en època de caça. Ho crec que és una activitat, el tema de la vacuna contraceptiva, és més pacífica en el sentit de que podem continuar tots amb la nostra activitat.
I Manel, ai, sí, un moment que t'activem, et pots activar el micro, Manel?
Ferran, no? Vols dir?
Ferran.
Ai, sí, perdona, el Ferran. Sí. No et sentim, eh?
Ara?
Sí, ara sí, perfecte.
Doncs no, només volia comentar, sí, que és totalment així, eh? Realment ja s'ha vist que la caça, per exemple, que actualment és el mètode de control d'aquestes poblacions excessives, ja clarament no és efectiva la caça, eh? Tot al contrari, s'està veient que en aquests punts on es caça el senglar inclús hi ha un increment de la taxa de natalitat, eh? Llavors realment ja això clarament no és suficient, eh? S'han de fer altres coses, eh? I entre elles, doncs, la vacuna, eh? Aquesta vacuna realment sí que té bons resultats, i han fet alguns estudis, eh? I treballs de camp a Estats Units i Anglaterra, i realment els resultats són bastant bons, eh? Sí que requereix, doncs, òbviament, doncs, bastants recursos, però bueno, aquí és on l'administració ha de posar-los, eh? Però sí que juntament amb la vacuna s'han de fer moltes altres actuacions a nivell de les ciutats, de conscienciació de la gent, eh? Que no donin de menjar als senglars, etc.
Per tant, hem dit com a solucions tenim la vacuna, també això de tenir en compte que la gent no els hi doni menjar i que, per tant, no veguin la ciutat com una font d'alimentació. Alguna altra solució?
Bueno, sempre tenim la vessant educativa, no? En les escoles, col·legis i qualsevol centre educatiu, en el mateix àmbit, eh? Educar de com reaccionar quan et trobes un senglar, i d'altres accions que no perjudiquen ni a un ni a l'altre, no? Perquè es tracta de conviure, no d'eliminar una de les dues de les dues parts perquè l'altra estigui més tranquil·la, en aquest sentit. A part educativa, en resum.
Sí, fins i tot també ho comentava el Ferran a l'inici, no? La gestió dels boscos és necessària, la gestió dels parcs per doncs, facilitar, no? Que el senglar pugui estar còmode al seu medi, al seu medi natural, i que no fem atractiva la ciutat, no? I és veritat també que ens ha de donar doncs, per pensar, i és que l'únic que estem fent, no? De gestió del senglar o d'altra fauna salvatge, però especialment el senglar, durant els últims, durant els darrers, podem dir 50, 100 anys, doncs està demostrat que no és suficient, no? És a dir, que perquè s'estigui fent, no? una gestió concreta, que en aquest cas és la caça o l'eliminació dels animals, els resultats estem veient que no és suficient o que no és adequat o que no soluciona el problema, sinó que a l'inrevés, no? Que està creixent. Això dona peu a que hem de ser una mica més imaginatius i doncs, acceptar les possibilitats de buscar altres mètodes que ajudin, no? I que almenys doncs, puguem avaluar si podrien doncs, reduir la importància del conflicte que està generant, no? De l'increment poblacional de senglars en parcs urbans o en zones urbanes i hiperurbanes.
I Ferran, vols fer alguna intervenció? Amb el micro.
Sí. Bueno, no, normal. Afegir també que aquesta superpoblació de senglars doncs, també pot representa un perill per la salut pública, doncs, perquè aquests porcs poden ser reservoris de moltes malalties que poden transmetre algunes d'elles inclús als humans o sobretot als porcs de producció. I bueno, doncs que és algú bastant important. Vale.
Justament anava a preguntar-vos si les persones han de tenir por dels senglars, a part d'aquestes malalties que ens comentaven, pot ser que siguin perillosos i si en tot cas ho han de ser, com cal actuar si ens trobem un senglar mentre estem passejant o anem pel bosc o fins i tot amb el cotxe?
Bueno, sí, jo et comentava ràpid, a veure, en principi el caràcter del senglar sol ser tranquil, El que passa és que sí que poden ser agressius, sobretot quan estan ferits o si se senten acorralats i amenaçats, en aquest moment poden atacar. També, sobretot, les femelles que estan amb cries doncs, són més perilloses, I, bueno, i després pots tenir individus puntualment amb caràcter més agressiu. En aquest cas, doncs, sí que pot ser perillós. No ens hem d'apropar mai amb un senglar, Per molt que tranquil·let que sembli, doncs mai ens hem d'apropar, Vale?
Sí, moltes vegades aquesta agressivitat també està relacionada amb obtenir l'aliment, no? Perquè nosaltres mateixos com a ciutadans estem proporcionant aliment moltes vegades no? Directament com un acte que pensem que ajuda a l'animal i realment el que fa és donar-li a entendre que nosaltres podem provisionar aliment i molts de les agressions que s'han donat darrerament és justament buscant un aliment que estan buscant perquè ells ja estem acostumant a que nosaltres proporcionem l'aliment. Per tant, com dèiem abans, evitar proporcionar aliment al senglar és un favor també que fem no tant sols al senglar, sinó per la convivència, no? dels animals amb els humans.
Sí, totalment d'acord. I en el teixit en el que estem nosaltres, que trobem urbanitzacions en dispers, clar, la gent... Són casos reals, no? La gent que en fa la compra, ells ja s'han acostumat al soroll del plàstic, no? Saben que quan algú baixa del cotxe amb una bossa, segurament hi ha alguna cosa ja atractiva, no? I potser un atac no, però un apropament sí que s'acostuma a fer. Llavors, pues, no sé, el consell ràpid és, mira, si li pots donar el que tinguis, ja que no li pots donar, no? Però si et persegueix perquè te'l continua buscant, és donar-li, mira, girar cua i ja està per enfrontar-se mai. No és res aconsejable.
D'acord. I també us volia comentar, ja com a última pregunta i per tancar, després del confinament han augmentat força les visites de persones a zones en què pots estar en contacte amb la natura, com per exemple el Parc Natural de Collserola. Això fa que els senglars se sentin més amenaçats o que la presència de la gent faci que ells puguin pensar que estàs ocupant el que ells podrien considerar el seu territori?
No crec que el senglar especialment es trobi preocupat quan està, no, en el, per exemple, a la part de Collserola, per la presència humana, justament per la, no, per l'adaptació que té, no, la presència humana en zones urbanes, és a dir, en medi obert, medi natural, pues, podríem dir que el senglar intentarà esquivar, no, apartar-se en lo possible de la presència humana, però en medi urbà, malauradament, està molt acostumat, no, a la presència humana, i per tant no crec que, no, doncs la presència ara mateix, després de la pandèmia, suposi un, no, un hàndicap, no, pels animals, sinó tot el contrari, doncs crec que aportem més menjar encara del que ja podria haver, no, sense la nostra presència al parc de Collserola.
Àlex o Ferran?
Sí, totalment d'acord amb el que diu el Manel. No tinc gaire cosa més a dir.
D'acord, doncs, Ferran, si vols tancar tu.
Bueno, doncs no, exactament el que ha dit el Manel, que els porcs d'ambients més urbans, sens dubte, estan molt acostumats a la presència humana, vull dir que en principi, tant abans com de la pandèmia com ara, realment no hi ha hagut masses canvis en aquest sentit, Llavors hem d'evitar una mica el contacte estret, vull dir, no alimentar-los, no espantar-los tampoc, no fer res que els pugui espantar i vull dir, deixar que facin el seu curs.
Molt bé, doncs si no hi ha cap altre comentari ens apuntem tot això i ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a l'Àlex Cuesta de la Plataforma Animalista de Sant Cugat, al Ferran Bargalló de la Clínica Zoològic Veterinaris i al Manel López de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per haver-hi participat i fins una altra.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.